Parlem de responsabilitat afectiva. Les magranes han escrit 3 contes per abordar la responsabilitat afectiva entre els infants pensant en criatures de 3 a 12 anys. Les redaccions parlen de 3 formes de violències emocionals que estaran disponibles a les biblioteques i als centres de recursos pedagògics de Catalunya. En parlem en detall amb la Laia Ramiro i l'Elisabet Dionís de Les Magranes. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Anem una mica des del punt de partida. D'on surt una mica la idea de fer aquests contes?
Aquesta idea surt que nosaltres portem uns quants anys treballant conceptes relacionats amb la responsabilitat afectiva quan fem sobretot tallers a partir de 5è de primària, cicle superior de primària i també adolescència. És a dir, treballem amb adolescents i amb joves el concepte de violències emocionals, del bon tracte, de les cures en les relacions. I ens vam adonar que hi havia una manca important d'integració d'aquests conceptes, d'entendre realment què significa tractar-nos bé, el bon tracte i les cures en les relacions. I buscant informació i materials i recursos, vam veure que per adolescència, per joves i sobretot per persones adultes, hi ha molts materials relacionats amb aquest tema. Però per infància, no. Ens vam adonar que no hi havia materials adreçats a la infància. I com que també hem après una cosa, i és que quan abans comences, molt millor és, perquè abans s'integren aquests conceptes, vam dir, no hi ha materials, anem a fer-los nosaltres.
I aquí és d'on neixen aquests 3 contes, no? Adreçats a infants, perquè al final, dedueixo una mica del que em deies, Elisabet, al final l'important és posar unes bases, és a dir, que les bases siguin sòlides, sí. Allò dels fonaments de les cases, no? I a partir d'aquí, quan arribem al moment, podrem aixecar millor la casa, no?
Exacte, perquè sobretot veiem que en els tallers amb adolescents, de vegades costa fer arribar aquests conceptes. És com que ja els han perdut i aleshores instaurar el bon tracte en aquestes edats és més difícil perquè, com tu bé dius, no hi ha aquests fonaments de base.
Per tant, d'aquí surt aquesta idea i com la treballem, aquesta responsabilitat més efectiva amb els petits? És a dir, perquè el llenguatge que hem de fer servir segurament ha de ser una mica diferent o, si més no, hem d'interpel·lar uns altres moments, no?
Sí, clar, o sigui, el vocabulari que també es troben en aquests contes no... O sigui, aquests contes van de ghosting, gaslighting i benching, no?, que són els 3 conceptes que hem, per els que hem començat a treballar. En aquests contes no apareixen aquests conceptes perquè no els entenem ni els adults moltes vegades. Llavors, el que fem és traslladar a situacions que poden passar en la infància que tenen a veure amb aquests conceptes. Per exemple, doncs, el ghosting, que és quan algú desapareix sense dir res de la teva vida, de cop, això ho hem traslladat, en aquest cas, per exemple, quan estem a l'escola i doncs, una mestra, per la raó que sigui, que en aquest cas ens és igual, no torna a classe. Llavors, si no s'acompanya aquest marxar de la mestra, doncs, perquè s'ha agafat la baixa per qualsevol raó, que està perfecta, si no acompanyem això, de cop tenim unes criatures que no entenen què ha passat i que poden sentir doncs, moltes emocions que no saben com gestionar. I bueno, també parlem una mica de la gestió familiar, no? En quan passen aquestes coses, de com les famílies podem gestionar això.
Mm-hmm. Va, doncs anem una mica conte rere conte, perquè segurament ens ajudarà també una mica més a explicar-ho. Tinc entre mans El vol de la selva, on parleu de ghosting, no? Però entenc que d'un ghosting, que sovint el vinculem a aquestes relacions més, diguéssim, adultes, però que també el podem portar al terreny dels petits, com deies, no, Laia?
Sí. Bueno, de fet, el ghosting, aquest conte sorgeix... El ghosting, al final, jo sempre dic, això ja ho teníem i coneixem perfectament què és, perquè hi havia molts homes que marxaven a buscar tabac i mai van tornar. Aquella gran frase.
Aquella expressió, no?
Exacte. Això és el ghosting, al final, no? I com aquesta, doncs, hi ha mil maneres de desaparèixer de la vida d'algú, doncs, per la situació que sigui, perquè no sabem gestionar el marxar, que aquesta societat igual tenim pendent el com tanquem, no?, les relacions. Si les obrim, les hem de tancar quan no ens interessen o quan no tenim més ganes de continuar o per la raó que sigui, però si hi ha una obertura, ha d'haver un tancament.
I, per tant, aquí expliqueu una mica com gestionar aquest tancament, no? Aquest quan una finestra es tanca, quines són les sensacions que poden tenir i com acompanyar-los com a docents, com a famílies, no?
Sí, aquí jo crec que en els contes el que exposem una mica són les emocions que hi ha entorn a aquests conceptes, no? De quan passen aquestes coses, què podem arribar a sentir. I llavors, què passa quan ho gestionem d'una forma concreta que és la que s'exposa en cada un dels contes. Podrien haver-hi moltes més gestions, no? Tantes com persones existeixen al món. I aquesta, doncs, és un exemple de com es podria gestionar la situació per poder tancar-la i sanar una miqueta doncs, aquest tancament.
Anem a aquest quan m'escolto, que ara ens parles d'un concepte que ara quan l'has dit, és que jo no tenia ni idea de què era, el benching?
El benching. El benching és deixar la banqueta a algú. Quan deixes a algú una relació que només per interès doncs, comptes amb aquesta persona.
I aquí com ho feu? Com feu? Com establiu aquesta aprenentatge? No li vull dir així perquè segurament no és aquesta la idea, però si més no, com li expliqueu als petits el que és?
De fet, amb aquest concepte vam pensar que potser era més habitual en la infància, que és el típic de quan no tinc una altra opció, millor, doncs si haig de jugar amb tu, doncs jugo amb tu, no? Però si tinc una opció millor que m'encaixa més, o aquell amic o amiga amb qui connecto millor, doncs aniré amb aquella persona, no? El típic de ser el segon plat o estar amb algú per conveniència. Hi poden haver molts exemples, però vam triar justament això, no? El cas de dos nois, en aquest cas, que són companys, i que un d'ells només juga amb l'altre quan no té més opció, quan no li queda més remei, quan està completament sol. Sí? I ens centrem, sobretot, com deia abans la Laia, en la gestió emocional, és a dir, en aquell batibull d'emocions que se li mouen a aquesta criatura, no? El protagonista, que és el Gael, com se sent, què és el que li passa per dins, i creiem que això és universal. O sigui, estem parlant de la infància, però realment qualsevol persona de qualsevol edat ens hem sentit així alguna vegada, potser en una relació de parella o coneixent algú o amb una amistat, però això creiem que passa a totes les edats, perquè de vegades ens conformem amb les engrunes, no?, que algú ens dona i creiem que ja és suficient i que està bé així. I aquesta ha sigut una miqueta la idea d'aquest conte.
Clar, té una part de valorar una mica què com a persona puc estar fent jo, enteneu-me el malament, però com a criatura, no?, alguna vegada que li puc fer alguna cosa a algun amic, però també posar paraules al que em pot passar i jo sé que em sento malament però no sé per què. No?
Exacte, quan parlem amb la infància, l'autoescolta és super, super important. Que no es perdi, perquè, de fet, els infants neixen amb una connexió amb el seu cos molt més potent. I a mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta connexió. Quan anem a les aules, a l'institut, a secundària, aquesta connexió ja costa, ja fa anys que l'han anat perdent. En canvi, a la primera infància és molt fàcil. I el que volem és aprofitar que encara estan connectats i connectades en aquesta edat per dir, això que se't mou a dins, aquest nus a la panxa, aquestes pessigolles, aquest pes al pit, aquesta opressió, tot això té un significat. No és banal. I és important escoltar-se per poder fer la gestió, perquè aleshores és quan aconsegueixes tenir benestar emocional. I això és una eina supervaluosa per tota la vida.
I és veritat que a dia d'avui es treballen molt les emocions, no? S'explica molt, tinc por, estic content, estic alegre, no sé què. Però és veritat que potser no els hi acabem de donar com tots els ventalls que es poden trobar emocionalment, no? Perquè és com ara què em passa, no? Perquè al final no em passa, no estic trist, però tinc una sensació estranya, no sé què és, no? No sé què em passa, no? Allò que a vegades els petits ens diuen, és que jo avui no sé què em passa. No? I necessiten que els ajudis a donar-li, explicar-los, no?, què els passa a vegades.
Exacte, és aquesta connexió amb el cos, perquè de fet amb les persones adultes és el mateix. Si tu et centres en una emoció i fas una mica d'introspecció i escoltes el teu cos i respires, t'adonaràs que hi ha un pes, una tensió, una opressió, un nus, o una obertura, sí? Hi ha sensacions en el cos i escoltar-les és una brúixola meravellosa per poder saber si vols quedar-te en un lloc, si vols marxar, si necessites parlar, etc, etc.
De fet, perquè al final també, o sigui, el que estem parlant amb això és de les violències emocionals. Estem parlant de responsabilitat afectiva perquè és un què puc fer jo per, perquè tot el que faig al final té conseqüència en les altres persones, no? I una de les conseqüències és que estic exercint aquesta violència emocional. Segurament moltes vegades ho fem inconscientment, no? Doncs, vale, anem a responsabilitzar-nos, a agafar-nos d'aquests recursos, doncs, per modificar el que jo puc fer.
Anem a l'últim, una nebulosa al meu pit. Torno a ser un concepte gaslighting.
Sí.
Sona una mica gris, eh? D'on surt aquest concepte, què és?
Aquest concepte és llum de gas, que potser ens sona una mica més per aquí a Catalunya, no? Que hi havia la sala llum de gas, que és quan doncs, hi ha la manipulació d'una persona fins a tal punt que ja no sap si el que ha viscut és real o no, o el que està dient té a veure amb la realitat o amb la realitat que li fa veure l'altra persona què ha passat. Llavors, clar, hi ha tota aquesta manipulació que aquí potser sí que jo crec que hi ha un punt més de voluntariat, no? En aquest cas, en el conte, ens va ser una mica complex, perquè al final
és que és molt difícil explicar això.
I que són conceptes que dius, ostres, que des de la infància no es fa voluntàriament, no? Després, quan passem a l'edat adulta, bueno, hi ha tot
ja un tema... Ja podem parlar a part, no?
En podem parlar a part, però clar... Ostres, no? Va ser com una mica, uix, ens estem ficant en un fregau o què? És un tabú parlar d'això, no? Alhora, perquè, ostres, estàs dient que potser un infant està exercint una violència sense adonar-se, no? Però què pot estar passant? Llavors, amb aquesta, clar, és la manipulació i bueno... La primera història que ens va sortir, de fet, la vam llançar a la paperera perquè no ens va convèncer gens. I ens va sortir aquesta història que és preciosa.
Bueno, sí, ens agrada molt.
Jo us he de dir, noies, que estic al·lucinant amb les il·lustracions, amb el color, sí. amb el que transmeten les il·lustracions. M'encanta això al principi, que t'explica una mica què fa servir per fer-ho. O sigui, estic al·lucinant i enhorabona a la Ivonne Navarro, perquè són increïbles.
Sí, ha sigut fantàstic treballar amb la Ivonne.
Sí,
perquè les criatures busquen això, no? I són imatges que segur que els atraparan i que els vindrà molt, molt de gust que se'ls expliqui aquest conte, no? Perquè realment, ostres, a banda que suposo que ha estat volgut també... que l'heu fet amb lletra de pal en molts moments.
Sí, sí, sí.
Perquè ells també el puguin llegir,
exacte.
No?
Exacte. Aquests contes estan pensats dels 3 als 12 anys perquè puguin estar a les biblioteques de casa i puguis anar creixent amb aquests contes, no? I cada vegada entendre coses diferents i que et portin a llocs diferents. Llavors, per això també, des d'aquesta autonomia, no? Pues, amb lletra de pal perquè puguin llegir-la ells. Hi haurà contes que ja veureu que són una miqueta més llargs i més, per exemple, Nona Bolos al meu pit, és més dens.
Sí, hi ha bastant text.
Sí, aquí hi ha
ja
bastant text, però
també...
És el
cas d'evitar explicar-lo abans d'anar a dormir, perquè si no, no acabes.
Clar, hi ha bastant text, però és que també hi ha bastant més xitxa, més concepte aquí sí. dintre. I hem jugat moltíssim amb el nom de la protagonista, perquè es diu així, que té a veure una nebulosa en tot això, amb el gaslighting... Bueno, s'amaguen moltes coses, llavors, sí, hi ha una densitat.
I a part que ens acompanyeu també com a famílies, no?, explicant una mica els grans conceptes que hi ha, no?, per també poder-los treballar, no?
Sí, perquè també vam pensar que nosaltres estem molt ficades amb aquests temes i en parlem molt sovint i per nosaltres són el pa de cada dia, no? Però per moltes famílies aquests conceptes són desconeguts i molt bé, pot estar molt bé llegir el conte, però no sé com acompanyar-lo o aprofundir en això. I vam pensar que aquesta nota per les persones adultes pot ser una guia interessant, també perquè la Laia va fer un treball super exhaustiu, va fer una investigació sobre violències emocionals, va fer una supercurrada i vam dir, això... hem d'aprofitar que has estat aquí hores i hores investigant i aquest petit extracte doncs, és una part de la seva investigació també.
Com els podem trobar o no els podem trobar?
Ens els trobareu a la nostra pàgina web, magranes.com, a la botiga que tenim allà. I, de fet, aquí a Sabadell ja estan al Malapesa, a la llibreria Malapesa, i esperem que estiguin a moltes llibreries. Estem fent aquest pas de començar a distribuir, però de moment estem buscant llibreries també que vulguin tenir aquests contes.
Doncs moltíssimes gràcies i enhorabona, digues, Laia.
Que també els trobareu a les biblioteques de Catalunya i a tots els centres de recursos, perquè... tot aquest conte l'hem pogut impulsar gràcies a una subvenció de la Generalitat, del Departament d'Igualtat i Feminismes, i hem pogut fer que arribi una còpia de cada conte a totes les biblioteques de Catalunya.
Doncs val molt la pena que els busqueu i que els consulteu perquè realment ens aprofundeixen en conceptes que sovint són molt difícils d'explicar. Mil gràcies per haver-nos acompanyat, a la Laia Ramiro i a l'Elisabet Dionís, de Les Magranes. Cuideu-vos molt.
Moltes gràcies.
Merci.